bon dia, benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa i ens acompanya, com no podria ser d'una altra manera, l'alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Carmela Fortuny. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Fortuny.
Molt bon dia.
Doncs benvinguda, encantats de tenir-la al plató de Cugat.cat.
Jo també, molt contenta d'estar aquí.
Sí, no? I a més, de reprendre aquest programa, aquest canal de parlar amb la ciutadania, que és a Línia Directa amb l'alcaldessa, porta 6 mesos, no? Ara calculàvem 6 mesos a l'alcaldia com a alcaldessa de la ciutat. Com ho porta?
Sí, 6 mesos i un dia. Avui, de fet, 6 mesos i un dia, i per tant, començar aquest primer dia després d'aquest mig any sent alcaldessa, doncs començar-lo aquí amb un mitjà de comunicació local i puguem explicar, doncs la veritat és que molt contenta.
Molt bé, doncs expliquem el funcionament d'aquest programa tradicional també de Cugat.cat. Pretén ser un mitjà, un canal per apropar, òbviament, la ciutadania, en aquest cas, doncs, amb l'Ajuntament, a través de l'alcaldessa, i sobretot doncs, poder resoldre els dubtes, els suggeriments també que tinguin la ciutadania, qualsevol cosa que li pugui preocupar sobre el plantejament de la ciutat, sobre el futur de la ciutat. En definitiva, que hi hagi doncs, aquest accés directe, no?, del ciutadà que necessitem amb l'Ajuntament per saber cap a on avança la ciutat, per resoldre aquestes preocupacions i inquietuds que tenim cap a la ciutat que fem entre tots, no?, i òbviament doncs que la gent pugui millorar la seva qualitat de vida, en definitiva.
És una bona manera de treballar, de comunicar i sobretot aprendre. Jo crec que quan escoltem, doncs aprenem i per tant m'ho agafo com un repte.
Molt bé, doncs l'agraïm que estigui aquí amb nosaltres, que ens acompanyi i que es posi a disposició de respondre en aquest cas les nostres preguntes que hem recollit una mica de les inquietuds de la ciutadania i que òbviament doncs, ja anirem evolucionant per fer participar directament a la ciutadania. Comencem, si li sembla, per parlar d'un tema de màxima actualitat que jo crec que ens ha sobtat una mica tots plegats i han estat les dades del baròmetre d'inclusió de Sant Cugat del 2017. Un baròmetre en el que diu doncs, que l'11,8% dels santcugatens es troba en situació d'exclusió social. És una dada que en qualsevol cas desmitifica la ciutat de Sant Cugat com aquella ciutat no? que tothom té un nivell de vida, una renda doncs, elevada, un nivell de vida en concret, sinó que, òbviament, hi ha gent doncs, que passa necessitats. No? Li han sorprès aquestes dades? Ho esperava? L'Ajuntament tenia dades referenciades en aquest sentit?
Les dades que tenim pel que fa no, al risc de pobresa, en aquest cas doncs, a tot Catalunya, i això doncs, fruit d'un estudi d'ECAS, l'Associació Catalana d'Inclusió Social, doncs, són unes dades que són superiors a aquestes que ens dona el baròmetre doncs, més identificat a la nostra ciutat. Tot i que siguin superiors, a nosaltres aquestes dades, evidentment, ens les agafem com unes dades que, si les encarreguem, és que perquè volem saber quina és la situació dels nostres veïns i les nostres veïnes. Crec que aquestes dades cal contextualitzar-les i cal entrar al detall de què vol dir aquest 11,8%, i justament doncs, quan entres en el detall també et dona la via no, d'actuació que cal tenir en aquest sentit. Per tant, són unes dades que no ens agraden, a nosaltres ens agradaria que fossin zero, igual que d'altres temes que segurament avui en tindrem oportunitat de parlar-ne com són els desnonaments, a nosaltres ens agradaria que la dada fos zero, però és una realitat que evidentment també té Sant Cugat i que l'hem d'atendre no a partir d'ara, sinó ja fa temps que s'està atenent. Jo vull recordar que en període de màxim colpiment de la crisi, l'any 2008, aquest Ajuntament i aquesta ciutat ja va fer una gran aposta per les polítiques socials. I enguany, en el pressupost 2019, estem treballant un increment del 10% de les ajudes justament adreçades a aquestes persones. No? I per tant, dades que ens preocupen, que ens ocupen, que quan tu mires el context del país, doncs, tot i que són inferiors, igualment hi hem de treballar, i una acció ferma en aquest sentit a nivell pressupostari, però evidentment també conjuntament amb l'equip de ciutadania i de serveis socials. Només un tema, no m'agradaria que ens quedéssim només amb la dada del pressupost, hi ha moltes, i la dada econòmica, d'incrementar un 10% els recursos, sinó que hi ha moltes altres accions que aquesta ciutat pot fer i aquest Ajuntament pot fer justament per acompanyar i per disminuir aquest percentatge. No? Estic parlant doncs, doncs, d'ocupació, estic parlant de suport al teixit empresarial, doncs, també doncs, per crear oportunitats, i en aquest sentit segurament doncs, la resposta a aquesta dada, a la disminució d'aquesta dada, doncs, no és única, sinó que és múltiple, i per tant en aquest sentit hem de treballar.
Molt bé, doncs des de Coop.cat estarem pendents de les dades d'aquest baròmetre, perquè són dades que val la pena també doncs, poder explicar, que la
les
gent
explicarem,
conegui.
Justament per això que et comentava, no? Cal contextualitzar-la. Ens preocupa, però també cal contextualitzar-la i no crear un alarmisme que no toca. En qualsevol cas, ens preocupa, cal contextualitzar-la, i amb aquesta contextualització hi trobarem segur la manera de continuar-hi treballant.
Vostè també parlava del tema de desnonament. Òbviament és un tema que també doncs, afecta la ciutat de Sant Cugat. Hem conegut que en l'any 2017 van haver-hi 6 desnonaments, tinc la dada, i en aquest any ja hem conegut, doncs, em sembla que hi ha hagut 8 desnonaments. En qualsevol cas, independentment d'això, hem també assistit a un perill de desnonaments últimament en les darreres setmanes, un que es va poder parar gràcies a les mobilitzacions de la ciutadania i en aquest cas doncs de plataformes, en aquest cas, per frenar tot plegat.
El sindicat de
llogaters, per exemple, no? Doncs que ha donat a conèixer, no? tot aquest desnonament, per exemple, últim imminent que estàvem assistint fa poc. No troba que és un fracàs el fet que hagi de ser la ciutadania que es mobilitzi per poder parar un desnonament? Què passa?
Parteixo primer, desnonament, la meva primera frase en aquest tema és desnonaments a Sant Cugat, n'hi han. I ens preocupen. I ens ocupen, també. En aquest sentit, tu deies unes dades. El 2017, a Sant Cugat va haver-hi aquesta dada de desnonaments que comentaves, que ens preocupa, que ens ocupa, que hi hem de treballar. A Sabadell en van haver-hi 220. Una ciutat una mica amb la que ens podem comparar. A Barcelona, que no és comparable, però
Sabadell hi ha el doble d'habitatges, és veritat.
Sí, però de 16 a 220, no és per comparar les dades i treure importància a la preocupació dels desnonaments a Sant Cugat. És perquè crec que també justament és una dada que s'ha de contextualitzar en el sentit de que és una problemàtica que no només la té Sant Cugat, que malauradament la té tota l'àrea metropolitana i malauradament la té tot Catalunya i tot l'estat espanyol. Dit això, hem de treballar. I dit això, a Sant Cugat hem hagut, de manera molt recent, d'adaptar-nos a la situació actual. Fins ara, les situacions d'emergència habitacional, les situacions d'emergència social, s'han atès moltes famílies, que són les que venien als serveis socials, que requereixen un acompanyament social. I en aquest sentit, doncs, ja tenim famílies ubicades en diferents diguéssim, habitatges, però també tenim doncs, les dades objectives de que, per exemple, l'any passat es van aplicar un pressupost de 800.000 euros per diferents línies d'actuació. L'ajut al pagament de l'IBI a famílies doncs, que no poden tirar endavant, també ajudes per al pagament del lloguer o de la hipoteca perquè les famílies puguin quedar-se a casa, és molt important el manteniment d'aquest habitatge i altres ajuts. Però aquesta és una línia que es treballa molt des dels serveis socials. L'altra línia, i que és la que hem hagut d'actualitzar de manera molt recent, és adaptar-nos a la situació actual, que és famílies que no necessàriament han de tenir un acompanyament dels serveis socials i que pateixen aquests desnonaments. En aquest sentit, i en resposta a la pregunta que em feies de què estem fent des de la ciutat, i en aquest cas des de l'Ajuntament, per una banda, jo he demanat que s'actualitzin els protocols d'atenció en aquests casos. He demanat, i això ja, doncs, ja és una línia de treball que ja s'està fent, que aquests casos, que no tenen per què passar per serveis socials, doncs, siguin atesos directament per l'oficina local d'habitatge, que és el nostre instrument. Qui té pisos?
L'oficina local d'habitatge, que és un departament que depèn de Promusa,
de Promusa,
i que està ubicat
al Mercat Torreblanca, amb una planta baixa, totalment accessible, i per tant, i amb uns professionals que ja hi estan treballant. Per tant, aquest protocol s'actualitza aquestes persones hauran de tenir aquesta via d'entrada doncs, per a aquesta oficina local d'habitatge, que també dotarà del recurs humà d'una treballadora social experta en temes d'habitatge, justament per ajudar en aquests casos, i sobretot el més important, s'actualitza i d'alguna manera es formalitza la taula d'emergència local habitacional. Per una banda s'ha de formalitzar via plenari, però mentre via plenari, que això requereix un termini administratiu i legislatiu perquè tiri endavant, nosaltres no volem esperar ni un moment a no fer alguna cosa en aquests casos de desnonaments. No? I per tant, aquesta oficina local d'habitatge ja compta en aquests moments amb un banc de recursos que són pisos, o sigui, patrimonials, que són pisos de promusa, en aquests moments en tenim 14, i a més doncs, tenim recursos econòmics. Evidentment, no tothom que passi per aquest circuit tindrà un habitatge o un ajut. Aquí cal un requisit, aquí cal doncs, una valoració tècnica, social i econòmica per veure si se li ha de donar o no se li ha de donar aquest recurs. Crec que també és molt important la interlocució amb els agents que alguna cosa tenen a dir amb aquests temes. Evidentment, i sense cap mena de dubte, amb el sindicat de les llogateres, que a més aporten molt bones idees a com atendre aquesta situació. Però també amb el sector privat. Amb el sector privat també s'hi ha de poder parlar per poder fer una ciutat més justa en temes d'habitatge. Per tant, més enllà de les activitats o de les accions o de les mesures que vulguem prendre com a ajuntament en relació a l'habitatge protegit, que evidentment ha d'augmentar i en aquest sentit hi estem treballant de manera molt ferma. Segurament algun dia tindré oportunitat d'explicar-vos doncs, les mesures que són més a mig i a llarg termini. El curt termini són aquests desnonaments, el curt termini són les famílies que ja estem treballant, que ja s'estan atenent per serveis socials, però també aquests desnonaments amb aquesta actualització del protocol, amb aquesta diguéssim, banc de recursos de pisos i també econòmics, amb la via d'entrada des de l'oficina local d'habitatge, però també amb una oficina local d'habitatge que té el deure d'informar i acompanyar quins són els drets dels llogaters i de les llogateres. I en aquest sentit s'està treballant de manera molt ferma i en aquest camí, que ja fa temps que estem recorrent, però que en aquests moments se li ha hagut de donar, evidentment, un impuls més fort per adaptar-nos a la situació actual. No podem oblidar que cal instar també a d'altres administracions. Això és el que podem fer com a Sant Cugat. Uh-huh. Jo vull celebrar que el Congrés dels Diputats retorna competències al Govern de la Generalitat en matèria d'habitatge i que hi ha aquella llei d'habitatge del 2015 doncs, que va ser impugnada pel Tribunal Constitucional, doncs, recentment, no fa ni 4 dies, doncs, el Govern de l'Estat ha retornat aquestes competències a la Generalitat, que permetrà una cosa molt important, i és que en el cas dels grans tenidors, quan hagi d'haver un reallotjament, estiguin obligats a que aquest reallotjament sigui amb un lloguer social, o que quan estiguin més de 2 anys en pisos buits que la ciutat necessita, doncs hi hagi la possibilitat doncs, de l'expropiació. No? I per tant, aquesta és la gran mesura, i mentrestant nosaltres també podem fer feina.
D'acord. Insisteixo en la idea aquesta, no? De, tenint tots aquests serveis, tenint totes aquestes possibilitats i opcions, què fa ja quan arriba el moment en el que llavors es produeix o es vol arribar a fer un desallotjament i és la ciutadania la que, no? En aquest cas el que deia, no? Una plataforma i es posa davant i això evita que aquestes persones o s'ajorna o, si més no, s'entra en un procés de negociació o de diàleg. Vull dir, en aquest cas, fins d'arribar a aquest punt, no prèviament es pot fer alguna cosa, l'Ajuntament aquí pot evitar que es produeixi, perquè realment deu ser una sensació
d'impotència,
no?
per les famílies,
no? per no, la ciutadania. És una situació que en el segle XXI dient, i això ens està passant, no? I malauradament, no? Ens està passant i ens està passant a casa nostra. No? Llavors,
jo com a alcaldessa tinc el diagnòstic molt clar i seré molt, molt sincera amb aquest tema. Jo crec que aquí hem fallat amb la prevenció i que estem a temps. crec que és important, perquè no són tants els casos a Sant Cugat. Per tant, no estem parlant...
No, ara trobava les dades on les trobava. 6 desnonaments al 2017.
El 2017, que sapiguem, eh?
Que sapiguem.
Perquè també hem de... Que sàpiga l'Ajuntament, perquè jo crec que també és important parlar clar, i no vol dir que només hi hagin hagut aquests casos. Jo estic segura que n'hi ha hagut més i que no ens han arribat. Per tant, crec que, per una banda, en positiu, parlant en positiu, som una ciutat que els desnonaments no són nombrosos i, per tant, la part positiva i propositiva és que tenim un ajuntament amb uns recursos que permet abastar i donar resposta a les situacions que ho requereixin, no tots els desnonaments, les situacions que ho requereixin. Jo crec que el gran... No m'agradaria parlar d'error. Jo crec que la situació ha estat que fins ara, crec no, estic convençuda, i per això he volgut impulsar aquesta mesura, la situació fins ara passava pels equips de serveis socials, jo vull posar en valor la gran feina que fan els equips de serveis socials, però els casos de desnonaments que no requereixen un acompanyament social no tenen per què passar per aquest circuit. Hem de buscar una altra estructura.
D'acord.
I per això hem volgut impulsar aquests nous protocols, aquest nou sistema d'accés per a l'oficina local d'habitatge, que estigui dotada de recursos, però no només per assignar un pis si toca o assignar recursos econòmics si toca un cop passats els barems, per l'equitat també, sinó per poder informar i per poder prevenir. I per tant, crec que és important aquest impuls de l'oficina local d'habitatge justament perquè on podem millorar i on jo crec que hem fallat una mica és amb la prevenció. Però estem a temps de fer-ho i ens hi hem posat. Per tant, preocupació, però també acció.
D'acord, perquè a mi m'agradaria saber, no, aquelles persones que ens segueixen, que ens miren, que l'escolten ara mateix o que poden veure-ho en diferit aquest espai, i potser doncs, formen part d'aquest 11,4%, que abans no hem desglossat la dada, però que quan parlem de situació d'exclusió social, vol dir doncs, que, per exemple, no poden afrontar factures de subministrament bàsics, com pot ser la llum, l'aigua, el gas, la comunitat... No? El 50% d'aquest 11% no? Assegura no tenir prou recursos per pagar el lloguer o la hipoteca. No?
Això... Correcte, és un percentatge important. Eh?
És un percentatge...
D'aquest 11%?
D'aquest 11%, 50%. I d'aquest 11%, gairebé un 70% diu que no pot pagar els serveis bàsics. No? Ara arriba l'hivern... No? En fi, és un tema complicat. Què li podríem dir a aquestes persones? Han d'anar a l'oficina local d'habitatge? O sigui, al final...
Ho hem de diferenciar. Una cosa són les dades del baròmetre d'inclusió, que són dades de pobresa, i que aquests van molt vinculats a l'acció que es fan des dels serveis socials. Des de l'any de l'esclat de la crisi, que els serveis socials de l'Ajuntament està dotat de recursos per poder afrontar aquestes situacions. Quan revisem els pressupostos no? de diferents anys d'aquest equip de govern i dels diferents equips de govern que hi han hagut, no? doncs sempre hi ha hagut una aposta clara per aquests serveis d'atenció a les persones i en aquest cas doncs, molt vinculat a recursos. Una via és aquesta. Ajuts per pagar l'IBI, ajuts per pagar doncs, el sistema, temes de pobresa energètica, llum, aigua, gas, ajuts també per l'alimentació, també amb convenis amb d'altres institucions. I l'altre és el cas de desnonaments, que són persones que no necessàriament han de passar pel circuit de serveis socials. Potser hi ha un moment en el que els tens que donar un ajut puntual, però... Són persones, almenys els que estem veient, doncs que el que no poden fer és afrontar el pagament de la hipoteca o afrontar el pagament del lloguer i que això, acumulat en el temps, doncs els ha produït aquesta situació. No? És aquí on hem de fer prevenció per a aquesta oficina local d'habitatge, perquè coneguin els seus drets, perquè coneguin també els seus deures i perquè coneguin també les possibilitats que aquesta ciutat els hi dona perquè se'n puguin en sortir. Però jo diferenciaria les dades del baròmetre d'inclusió de desnonaments de persones que no han de passar necessàriament pels serveis socials i que jo sí que, quan em dius, què els diria? Doncs tenim una oficina local d'habitatge amb professionals magnífics que estan treballant aquesta informació sobre drets també dels llogaters, que són, això ens ho deia el sindicat de llogateres, ens ho feia veure i ara estem treballant amb ells justament aquesta comunicació dels drets dels llogaters i les llogateres i en aquest sentit doncs, el circuit d'atenció doncs, ara a Sant Cugat ha de ser aquest.
D'acord, doncs, com deia, seguirem el tema de les dades del baròmetre. També hem de dir que són unes dades per contextualitzar-les.
I que les explicarem. Doncs, i que les explicarem.
I que surten d'unes enquestes que s'han fet via telefònica a una mostra de 400 persones i que hi ha un marge d'error d'un 5%. Vull dir que al final són unes dades i entenc que l'Ajuntament doncs, en van sumant totes i amb totes doncs, fa no, una
Sí, jo crec que sí, contextualitzar, però evidentment no girar la cara a persones que no s'ho estan passant bé i, per tant, continuar treballant i, en aquest sentit, també doncs, avançar-vos aquest 10% d'increment del pressupost en temes socials per l'any 2019.
Perfecte, molt bé. Doncs, senyora alcaldessa, parlem ara de les goteres, perquè...
Un canvi.
És que el baròmetre duraria molt, però en parlarem esports. Molts. Parlarem d'esports i de les goteres, perquè, clar, arriben les pluges i ens han arribat, bueno, a veure, és que... Ens han arribat les primeres goteres en el pavelló, el PAP 2. Sap greu perquè la Federació Espanyola de Patinatge doncs, ha fet un advertiment al patihockey, és el segon, per altres deficiències que hi ha al PAP 2, però per les goteres que van haver-hi. Sí. Els pares estan, doncs, sí, òbviament, reclamant no, una solució.
La reclamen amb tota la raó. Jo aprofito que estic aquí per demanar disculpes, perquè realment és un tema que ens ha desbordat, en el sentit de que ells saben, les famílies saben doncs que hi ha un projecte, no? Que estem encarant amb molta il·lusió, que és la coberta de Jaume Tubau perquè es puguin fer doncs, aquests entrenaments. Això que és una bona notícia, doncs se'ns ha girat a la contra en el sentit de que hem tingut problemes doncs, amb l'empresa que ens ha de fer aquesta coberta i, per tant, tots els terminis s'han allargat. Jo no vull excusar-me en què és l'empresa, al final és l'Ajuntament el que ha de perseguir que les coses funcionin, per tant, les meves disculpes per davant. Doblement em sap greu perquè em va fer molta il·lusió presentar els equips i justament vaig agafar el micro i tota convençuda de que els terminis es podrien complir i te s'ha girat tota la contra. Dit això, disculpes, però també treball ferm, en aquest cas conjuntament amb el regidor amb el tinent d'alcalde d'Esports, per fer possible i revertir doncs, aquesta situació el més aviat possible. En aquest sentit, ahir mateix teníem la constatació de que el tema de les goteres del PAP 2, que ha de ser diguéssim el pas intermig, no? Abans no tinguem la coberta definitiva, a Jaume Tubau doncs, que es puguin fer aquests entrenaments. Això s'ha de fer i s'ha de fer ràpid perquè... tenim un equip de hoquei que està jugant una lliga molt important i que pot rebre sancions i, per tant, en aquest sentit ens hi hem de posar. No és un tema de pobresa com el que parlàvem fa ara 5 minuts, no? Però també és un tema doncs, que s'ha de poder atendre i en aquest sentit, doncs, més enllà de les disculpes, manifestar doncs, aquesta tranquil·litat que hem de tenir doncs, perquè aquest tema doncs, reverteixi i desitjar, i en aquest sentit hi estem treballant de manera molt ferma, que la solució definitiva arribi, que és la coberta del Jaume Tubau.
Molt bé, doncs esperem, i des de Quap.cat també seguirem el tema de les obres i de l'arranjament. Per últim, tenim un altre tema important del que es parla molt ara mateix a Sant Cugat, que parlen doncs, els ciutadans, tant els que agafen el ferrocarril com els que no agafen el ferrocarril, perquè doncs, està en provisió, no? Ara ja està en aprovació provisional, el tema de que...
A l'àrea metropolitana.
Exacte, doncs que passem de zona 2 a zona 1, no?
Sí, el que és tarifa plana, diguéssim.
Tarifa plana. Llavors, això que en principi és una bona notícia, que es diu que ara això es pagarà l'IBI, se'ns incrementarà l'IBI, perquè s'ha d'assumir, en principi eren uns 6 milions d'euros i que això s'havia de repercutir després a l'IBI. Llavors, clar, la gent que agafa doncs, els ferrocarrils,
7 milions
exactament, doncs una miqueta més. Clar, quan, no? Quan parlem no? I diem, oh, doncs per una banda, molt bé, jo si agafo el ferrocarril, molt bé, no? O el transport en aquest cas, no? Els que no ho agafen no ens diuen, home, doncs a mi no em sembla bé, augmentarà l'IBI? Aquesta és la meva pregunta, que és el que tots ens té una mica aquí. És a dir, això ocasionarà, en quina és la quantitat, com es calcula aquesta quantitat? Igual són preguntes molt tècniques, però...
No, però m'hi he posat, la sé.
Molt bé, perfecte.
Una alcaldessa, més enllà de tenir criteri polític, també ha de conèixer tècnicament molts aspectes, no evidentment en el detall, perquè és impossible, però jo sóc una persona que m'hi fico molt, de vegades potser massa, amb el tema tècnic, perquè després també et permet, d'alguna manera, prendre les decisions amb major equitat. No? És un import metropolità, que fins ara pagaven els altres 18 municipis que ja formen part d'aquesta zona 1. Nosaltres som 18 municipis que ens afegim en aquesta zona 1, que jo vull recordar que fa molt temps que es reclama, justament perquè hi ha objectivament una baixada del 50% de l'import. A partir de l'1 de gener, la persona que compri una T10 en comptes de costar-li 20 euros li costarà 10, no entro amb el pico, em quedo amb l'import global. Això a ningú se li escapa que té la voluntat d'incrementar l'utilització del transport públic. Vull recordar que nosaltres tenim una xarxa, a diferència d'altres municipis, tenim una xarxa molt important de transport públic, en aquest cas molt, la vinculo molt també a la xarxa de ferrocarrils catalans. Això significa mobilitat sostenible, això significa qualitat de l'aire, això significa també una ciutat amable. Dit això, nosaltres entrem a pagar un impost metropolità que ja pagaven els altres 18 municipis, que nosaltres fins ara no el pagàvem, però no només per la gent ho vincula a la tarifa plana, és per molts altres serveis que rebem de l'àrea metropolitana. I per tant, és una bona mesura per la ciutat de Sant Cugat. Ara bé, jo com a alcaldessa reclamo equitat pels meus veïns i les meves veïnes. I això que no és que et pugin l'IBI, és que la base de càlcul és el valor cadastral. I Sant Cugat té un valor cadastral molt elevat, molt elevat. I per tant, per nosaltres és injusta aquesta base de càlcul. I en aquests moments en què es poden entrar al·legacions en aquesta mesura, doncs nosaltres de manera ferma entrarem al·legacions perquè se'ns aclareixi doncs, a les bonificacions, els topalls, tot allò que des de l'àrea doncs, s'ha de poder explicar, no només pel nostre municipi. Cerdanyola també em consta que també està exigint justament això. Ho veu com una bona mesura, nosaltres ho hem de veure com una bona mesura per tots els aspectes que comentava, però també cal, doncs, d'alguna manera especificar aquests topalls, aquestes bonificacions i, per tant, aquesta lletra petita que, en definitiva, serà l'impost aquest metropolità, que no és només per la tarifa plana, sinó que és per molts altres serveis que rebem. En aquest sentit, també dir que quan la gent diu que jo no agafo el transport públic, bé, doncs que també hi ha gent que no té nens petits i no utilitza els parcs o no utilitza l'escola pública. En definitiva, és una mesura de benestar, és una mesura d'interès general i que, per tant, l'hem de rebre en positiu. Ara bé, hem de veure la lletra petita, però també recordar que fins ara això nosaltres no ho estàvem pagant i altres municipis sí que ho estaven pagant. El problema és la base amb la qual es calcula i que nosaltres reclamarem que la base ha de ser una altra, per exemple, perquè no ha de ser el nombre d'habitants, per exemple. En aquest sentit seran les nostres al·legacions.
I per tant això pot fer variar aquesta xifra dels 7 milions que em deia, no? En aquest cas.
Els 7 milions seran els 7 milions. El tema estarà en com això repercuteix en els veïns i les veïnes. I aquí com a alcaldessa, doncs jo i amb el meu equip, i en aquest cas conjuntament amb el regidor Carles Bugaroles, que coneix molt el tema i m'està ajudant molt de cara a l'àrea metropolitana, doncs farem tot el possible perquè l'impacte sigui un impacte just.
D'acord, doncs farem també seguiment i en parlarem segurament i mirarem a veure el tema de l'IBI. Ha entrat una pregunta, en aquest cas a través de les xarxes, de l'Ignasi, en aquest cas Cortadellas, que ens diu podeu preguntar-li quan està previst arreglar el problema que s'ha creat aquest estiu a l'Avinguda Alcalde Barnils? Cada matí ho patim molts. Com pot ser que no es preveiés? Ja era una via saturada abans. És un tema de mobilitat, entenem. No en tenim més informació. Quan diu l'Avinguda Alcalde Barnils, entenc jo que deu ser un tema de col·lapse de les rotondes, ho dic perquè tots que passem per allà
evident,
ho patim.
Objectiu...
I és un tema que crec que serà molt recurrent i que sortirà molt, perquè ja li dic que els que pel matí passem per allà ho patim realment. És veritat que...
Jo li vull agrair l'Ignasi aquesta pregunta i també li vull dir que els temes de mobilitat són una prioritat per aquest Ajuntament i per aquesta alcaldessa, però de la mateixa manera que també li reconec que és una situació de difícil solució. Per una banda tenim doncs, aquesta intenció, no?, i aquest treball doncs, que cada vegada més les veïns i les veïnes, els que poden, perquè n'hi ha que no poden, pels motius laborals, per motius d'accessibilitat, etcètera, etcètera, doncs, cada vegada doncs, es redueixi l'ús del vehicle privat, que a més jo vull recordar que és contaminant, i per tant, a mesura que aquestes mesures es vagin implantant, no?, l'ús de la bicicleta, l'ús del transport públic, doncs haurà d'anar disminuint aquesta tensió que té la nostra ciutat. En el cas que ha comentat l'Ignasi, és evident que s'han de fer coses, les estem analitzant.
Ara mateix,
evidentment, no li puc donar la resposta tècnica, però tindrem oportunitat de poder-ho fer, però és una situació que, evidentment, ens preocupa. Jo també vull recordar que és en moments concrets del dia, que no és durant tot el dia, però que és una situació que, evidentment, s'està analitzant dels equips tècnics i tindrem oportunitat de poder-ho explicar, però més que explicar-ho, de poder-ho d'alguna manera equilibrar.
Molt bé, doncs jo l'animo sobre l'alcaldessa, que potser aquesta resposta a l'Ignasi li puguem fer en el proper programa una mica més en concret, com s'està estudiant, quines possibilitats n'hi ha, i en fi, a veure com es pot posar...
No, i de fet, aquest problema de mobilitat, i fins i tot podríem aprofitar per parlar d'altres problemes de mobilitat que tenim en d'altres punts de la ciutat, que és important que la ciutadania doncs, pugui saber aquest Ajuntament en quina línia està treballant, però també aquest Ajuntament fins on creu que pot arribar a tenir una solució doncs, de manera immediata i altres que potser no seran tan immediates.
Molt bé, doncs agraïm la intervenció de
l'Ignasi. Gràcies, Ignasi.
I senyor alcaldessa, doncs hem arribat al final d'aquest programa, ja està, hem arribat al final. Tot i així, si li diria que, com explicàvem al principi, no, Línia Directa és un programa, una eina, al final vol ser, no, d'una mica de posar més en contacte, més ser una línia directa, tal com diu el seu nom, el ciutadà, les ciutadanes, amb la senyora alcaldessa, en aquest cas de vostè, doncs què li sembla? Cada vegada anem fent una mica més aquest programa on puguin intervenir ja les persones definitivament, farem...
Jo crec que una línia directa amb l'alcaldessa, si no té preguntes dels ciutadans, ciutadanes o associacions i no m'interpel·len en directe, doncs no és una línia directa, li hauríem de dir un altre nom en aquest programa. Per tant, jo us agraeixo que aquesta primera vegada doncs, hagi estat en aquest format perquè... Jo fa 6 mesos que sóc alcaldessa, domino la ciutat, però evidentment doncs, no vinc no, d'un mandat no, de gairebé 4 anys, no, estant en el dia a dia de l'alcaldia. En qualsevol cas, em veig amb prou fortalesa i prou coneixement doncs, per fer el programa doncs, de manera directa, amb aquestes interpel·lacions, que jo estic segura coneixent doncs, el tarannà dels veïns i les veïnes, que sempre seran des del respecte, i allò que pugui respondre al moment ho faré, i si allò que no pugui respondre al moment, doncs m'emportaré els deures per fer-ho de manera doncs, immediata, que és el que em toca fer com a alcaldessa.
Perfecte, doncs anirem evolucionant el programa, que és la voluntat de tots plegats, i llavors que pugui participar la ciutadania d'aquesta manera directa
Encantada.
O indirectament, a través de tots els canals que posarem a disposició de la ciutadania.
Doncs, ens farà falta més temps, perquè la ciutat és molt gran.
Sí, sí, sí. No, hem recollit una mica de les inquietuds no?, que hem pogut detectar i tal, però òbviament doncs, comencem obrint aquests canals.
Gràcies.
Per precisament estar en directe amb vostè.
Us ho agraeixo.
Gràcies, senyora alcaldessa, i ens tornem a trobar. Ho farem el primer dijous, hem dit, de cada mes.
De cada mes.
Per tant, això nosaltres ja anirem recordant per activar doncs, aquesta participació. Estem contents que hem tingut una intervenció per poder tenir-ne moltes més i ho farem això el primer dijous de cada mes. Ho recordo perquè quedi clar per tots. Gràcies,
Carmela
Fortuny. Molt agraïda i, com dèiem, tothom que vulgui veure aquest programa, la repetició, veure les respostes que ha donat l'alcaldessa, doncs ho poden fer a través de Diferit, a través de la pàgina web de cugat.cat i, òbviament, doncs, fer un seguiment de tota l'actualitat informativa a través dels mitjans dels serveis informatius de cugat.cat, la televisió online, la ràdio Sant Cugat i el diari electrònic cugat.cat. Moltíssimes gràcies i fins la propera.